Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues, l'hora de l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
La derrota d'ahir del Sabadell a Badalona és dolorosa per diferents motius. D'entrada perquè no ha acabat d'arrencar mai en cap moment de la temporada l'equip arlequinat. Després perquè fa que els sabadellencs mirin més ara cap avall que no pas a la zona alta. I sobretot, igual que dèiem tot el contrari davant de l'Olot, aquest cop sí, per les sensacions negatives transmeses. La fórmula de Toni Saligrat de mantenir la solidesa, la consistència, de potser renunciar un pèl a una aposta més decidida per l'atac a canvi de mostrar-se molt ferms al darrere i així poder aprofitar després les debilitats del rival, aquest cop no va sorgir efecte, perquè qui ho va fer dins d'un partit tàctic, ensopit i sense ocasions, va ser precisament el rival, el Badalona. Encara que el valencià assegura, i de seguida el sentirem, que això no és una opció del tot desitjada, sinó que és fruit de la gran igualtat que hi ha en el joc i en els plantejaments a la categoria. L'1-0 d'ahir ha generat, com a mínim, nerviosisme a l'entorn de l'equip, entre els que demanen ser més ofensius, més descarats, més ambiciosos i no centrar-se tant en la feina al darrere, fins als que directament reclamen solucions més radicals, més dràstiques. El cert és que aquest Sabadell guanya molt poc, però també perd molt poc, i és un dels equips més sòlids, més rocosos de tota la categoria. És cert també que al davant no aniria massa sobrat, precisament, i a dos dies per tancar el mercat d'hivern encara esperem el regal de Reis en forma de davanter centre. Veurem si arriba o no. Però com a mínim a Servidor se'n fa una mica estrany demanar caps o una revolució total dins d'un equip que, per molt que sovint no faci un joc espectacular, sinó més aviat pràctic, ara mateix els números, que aquests no enganyen, diuen que només ha perdut 4 partits i ha rebut 18 gols en 23 jornades. Un equip que la pitjor classificació de tota la temporada ha estat un 12è lloc. Al futbol tendim a ser tots resultadistes i si la pilota entra a la porteria rival, les mancances queden eclipsades per les victòries i, en canvi, si entra a la teva porteria, les virtuts s'amaguen al darrere de les derrotes. Cal, ara més que mai, reflexionar, ser autocrítics, tocar de peus a terra i, sobretot, amb el cap fred, decidir què fer. Però no seria un bon moment per posar-se nerviosos en una categoria en la qual els de baix semblen entestats en comprimir la taula i els de dalt en deixar-se punts perquè aquest grup 3 de segona B torni a ser un altre cop un autèntic mocador amb tots els equips en distàncies mínimes.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so un dia més, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Digerim la decepció del dolorós 1-0 d'ahir a Badalona, sentint, entre d'altres, les paraules del tècnic de Toni Saligrat. Repassem també els marcadors del filial i el juvenil A, un reportatge del Joan Blanc sobre l'All-Star Copa Catalunya de bàsquet celebrat durant tot el cap de setmana al Pavelló del Nord i l'estrena de tres joves promeses de waterpolo a l'Estalpul Natació Sabadell femení.
I fora de l'hotel?
La selecció espanyola ha guanyat per primer cop en tota la història el Campionat d'Europa d'handbol. Ahir a la final el combinat entrenat per Jordi Rivera es va imposar per 29-23 a Suècia, remuntant el bon inici escandinau. El Futbol Club Barcelona manté la distància d'11 punts amb l'Atlético de Madrid. Això sí, amb patiment. Faltant 18 minuts pel final, l'Alavés guanyava el Camp Nou amb un gol de Guidetti, però Luis Suárez i Leo Messi, amb un punt també de polèmica, van capgirar el marcador. Roger Federer ha sumat el seu 20è Grand Slam. El suís va guanyar ahir l'Open d'Austràlia, derrotant a la final el croat Marin Cilic per 3-16-2. I finalment, triomf del Barcelona a l'Asa de bàsquet, 91-79, al derbi català de l'ACB contra el Divina Seguro Joventut. Els de Sito Alonso són segons, a 5 victòries del primer, mentre la penya és penúltima.
Han parlat en les últimes hores
Sergi Roberto sobre la importància de superar aquest match ball contra l'Alavés.
A vegades ens trobem equips que es tanquen molt a darrere i l'Alavés era un equip d'aquests que estava molt organitzat a darrere i bueno, ens costava crear ocasions i bé, en la segona part doncs, hem pogut crear més ocasions, entrant per banda, després també quan entres més per banda els equips s'obren una mica més i també tens més espai per dins i bueno, al final ens hem pogut emportar aquests tres punts que són molt importants per nosaltres per seguir allà davant.
L'entrenador de l'Espanyol, Quique Sánchez Flores, sobre la relació amb el president Cheng.
No tengo idea de cuáles son los planes, ¿no? Hay una situación que sabéis que se tendrá que resolver de alguna manera y poco más. Está bien que venga el presidente, lo vemos, le explicamos la realidad del equipo y le decimos lo que pensamos, es lo que hacemos siempre, explicar lo que pensamos. No hay casualidades. Este verano pasado me preguntabais tanto por la frustración y por las situaciones, es porque cuando uno lleva 30 años en este negocio es porque ya intuye y olfatea cómo van a ver las cosas e intuye que serán complicadas, que no serán fáciles. Pero si el Español da todo lo que tiene y el máximo y no da para más, humildemente tenemos que seguir hacia adelante sabiendo que las cosas no van a ser fáciles.
I a les xarxes socials.
Àngel Martínez, migcampista del Sabadell, a Twitter, @angel31. Martínez dient el següent. En aquesta categoria no pots baixar la guàrdia ni un segon perquè pots endur-te un bon zasca. Toca aixecar-se, treure's la pols de sobre i començar a treballar de cara al pròxim partit. No deixaré de creure, diu Àngel, en aquest equip ni un segon. Diumenge a casa només val guanyar, seguim.
Avui celebra el seu aniversari
la futbolista sabadellenca Carola García i també el jugador de bàsquet de la ciutat, Marc Sobrepera.
L'enquesta.
Acabem preguntant-vos, es complicarà la vida al Sabadell d'aquí a finals de temporada? Tres opcions. Sí, tocarà patir. No, seguirà a mitja taula o no anirà a més. Trobeu aquesta enquesta fins d'aquí a 24 minuts exactament al perfil de Twitter de Ràdio Sabadell, @RadioSabadell.
Que el guió establert era aquest, però no és perquè tu surts a no fer res en atac i aquells no facin res en atac. És que normalment tu en atac no pots amb el seu sistema defensiu i ells amb el seu atac tampoc poden amb el teu. És que no hem tingut que reaccionar des de fa molt de temps, és a dir, capacitat de reacció relativa. Però en aquest camp porten 11 partits i dels 11 amb 9 ho hem fet 0 o un gol, tots. És a dir, 9 de 11 partits en aquest camp, el Badalona i el rival han fet 0 o un gol. Això és el que passa aquí sempre. I el Sabadell jo crec que avui aquí ha fet un partit molt digne com a visitant. Igual estem massa mal acostumats. Aquí el que pesa molt és el que estem fent a casa. A casa és on no estem gens fins. Portem molt de temps amb 15 fitxes sol, majors de 23 anys, amb una lliure. I d'aquestes 15, un era Arturo i un altre Gai, que han estat molt més lesionats que amb disposició de jugar. Realment hem tingut 13. Ara un jugador ja no està. Tenim 14. I si no estés Gai, serien 13.
I serà Gai?
Jo crec que no.
O sigui, que trobarà alguna cosa per sortir o que arribaran a algun acord per...
No tinc ni idea. Crec que no estarà. No crec que hi sigui. I amb això tenim que tirar cap endavant. Jo ja he comunicat al club les necessitats que tenim per créixer, per millorar. Però aquí tenim una realitat que jo sóc conscient i que jo assumeixo. I ja està, i amb el que tenim, què anem a fer? Jo crec que anem a fer una segona volta millor que la primera.
Mig quart de 3 en directe a Ràdio Sabadell, l'Hotel Suís, sentint a Toni Saligrat després d'aquesta patacada, d'aquesta dolorosa derrota 1-0 davant del Badalona ahir en l'estrena al Municipal Badaloní del Centre d'Esports Sabadell. També s'estrenava allà el Sergi Garcés. Com està, Sergi?
Bona tarda.
Bon estadi, eh?
I també se m'escoltava a mi, eh?
Sí, home, i tant.
Era el de la pregunta, jo, per si de cas.
El que plantejava el tema Gai.
Bon estadi, sí, un campet, com vam dir a la Transmi, molt arregladet, tot nou, evidentment, només faltaria que ara no estigués en bones condicions, però molt pràctic per treballar, crec que amb unes característiques en quant a dimensió més que suficients, perquè de fet ahir no sé si serien més de 1.200 espectadors, i en canvi és cert que també el fet que hi hagués afició visitant, en aquest cas del Sabadell, i afició local, sempre li dona un punt de contrast, no? Però bé, per moments es va viure més que veure, o es va sentir ambient de futbol, que de tant en tant també agrada.
Començo pel final, fèiem la pregunta, fins a 2:15 teniu temps per trobar-la @RadioSabadell i dir-hi la vostra, perquè de moment està sent de les que recordo potser la més igualada de les enquestes que hem llançat aquí a l'Hotel Suís. Es complicarà la vida del Sabadell d'aquí a finals de temporada? L'opció que surt victoriosa ara mateix és no, seguirà a mitja taula. Per tant, continuarà més o menys, si fa no fa, com ara mateix, amb un 43% dels vots. Un 40%, 4 de cada 10, creuen que sí, que tocarà patir d'aquí a finals de temporada, i en canvi un 17% són optimistes i diuen que no perquè anirà a més, perquè anirà cap amunt al centre d'esports. No riguis sota el nas.
Jo m'he permès el luxe de reinterpretar la tercera resposta i sóc dels que creu que anirà a més. Clar, no sap, tampoc especifica què és aquest a més, a on més.
Entre la 2 i la 3... Novè classificat ja significaria anar més.
Per mi anirà més. Jo crec que l'equip dormirà a prop de la Copa del Rei. I, malauradament, si m'hagués de jugar diners, diria que no entrarem a la Copa del Rei, però estarem a la lluita. És la meva sensació. Jo sóc dels que creu, com ahir deia també Toni Saligrat, que farem millor segona volta que no pas primera.
Ara m'ha sorprès, mira.
Ahí lo dejo.
Ha tret la vessant més optimista el Sergi i m'ha sorprès.
Sí, no tinc per què pensar. O sigui, penso al revés, giro, que em dirà també el míster, giro la truita i penso per què ho hem de fer encara pitjor del que, per exemple, ho vam fer ahir. Ja està.
No, clar, la meva lectura també és que més o menys, si fa no fa, estarem en la línia del que hem estat fins ara. Dit això, la pregunta que jo llenço, sobretot aquell sector més, no diré crític, perquè ja és bo que sigui crític, sinó que demana solucions dràstiques o radicals, és si fins ara has perdut 4 partits, què ens porta a pensar que en el tram final de Lliga perdràs 6, 7, 8, 10 partits per realment complicar-te la vida. Sí. Però bé, en tot cas, si de cas, per no perdre l'ordre, anem a sentir l'ABC del Marc Pijoan i entrem ja en matèria en el que va ser, per què enganyar-nos, un partit realment dolorós, aquest 1-0, no sé si inesperat, sobretot per les sensacions negatives que va transmetre l'equip. És l'ABC, com sempre, que ens deixa el Marc Pijoan.
L'abecedari arlequinà. Jota.
De Josu Ozcoidi, l'extrem basc va veure com Saligrat el reubicava en el terreny de joc. Josu, ahir amb el dorsal número 3, va jugar 3 quartes parts del partit de lateral esquerra, una posició poc natural per a ell i en la qual va patir. Al final del duel va passar a l'extrem, però va portar poc i amb la sensació de no trobar mai el seu lloc sobre el terreny de joc.
R.
De ratxa, la que podria haver estat i finalment no va ser. Ahir el Sabadell tenia l'oportunitat d'enllaçar 5 partits consecutius fora de casa sense encaixar un gol. Ara bé, el cop de cap al fons de la xarxa de Robuster a la segona meitat va troncar aquesta estadística.
S.
de sancions. Més enllà de la derrota, el partit de diumenge va deixar més males notícies. Les targetes grogues que van veure Aleix Coc i Pol Moreno els faran complir cicle i, per tant, ser baixes per al partit contra el Deportivo Aragón de diumenge vinent. Toni Saligrat ja té un parell de mal de caps per solucionar, sobretot perquè són dos jugadors que poden actuar a l'eix de la defensa. Ells dos, juntament amb Miguel González, de fet, són els únics centrals de l'equip. Per tant, Saligrat haurà de moure l'11 per suplir el forat que queda a l'eix defensiu.
T.
De Toni Saligrat, el de Torrent està vivint potser el seu pitjor moment a la banqueta arlequinada. Tot i tenir el vistiplau de l'afició del Sabadell des d'inici, el cert és que els darrers resultats han provocat nerviosisme entre l'entorn, sobretot seguidors que esperen un joc millor i, sobretot, uns resultats més positius.
Les coses com són, Sergi. La veritat és que ahir el partit per oblidar. Aquí sí que deia que el partit va ser digne. Toni Saligrat, segurament a la línia de el rival no t'ha generat tampoc grans ocasions, però clar, és que tu anaves per darrere el marcador i tampoc vas generar-ne cap.
Sí, per mi el punt de digne, evidentment tot és subjectiu i tot és opinable, i aquí no entraré jo a debatre. Jo dono el meu punt de vista. Per mi va ser un partit a la línia del Sabadell fins a l'1-0. Fins a l'1-0, fins i tot no et diré que ho donàvem per bo perquè seria ser poc ambiciós, però ja era normal el que estàvem veient. De fet, em sembla que ho vam explicar només començar la segona part o en el temps de descans. La tertúlia que manteníem al temps de descans entre els que hi érem allà de la premsa, sabadellenca, òbviament, era de dir, bé, és un guió molt semblant, salvant distàncies i matisos, a un partit com el de l'Elche o a un partit com el del Mallorca. No era diferent aquell guió previ. Per mi, la part més preocupant, o la que em va deixar pitjor sabor de boca, va ser a partir de l'1-0, com deies, en la nula, o escassa, per no dir nula, capacitat de reacció que va demostrar el Sabadell, com a mínim per posar en algun problema el Badalona. És que al final ho comptabilitzàvem ahir, Adri, ni un xut entre els tres pals en tot el partit, i tot el bagatge ofensiu de l'equip No dic que el Badalona en tingués més, dic que el Sabadell es basa en una rematada de volea de Josu Ozcoidi a la primera part resolta per José Miguel Morales i una segona acció de Pol Moreno que surt fregant el pal també a la primera part. A la segona, el més perillós va ser una pilota solta dins l'àrea que Morales es va llançar a terra, jo crec, més per seguretat o per garantir que no es compliqués que no pas per necessitat. I poc més, no li recordo cap ocasió real al Sabadell com ahir per treure conclusions. Com et dic, si tot hagués anat 0-0, estaríem parlant avui d'un altre empat, punt. Perquè no hi hagués hagut capacitat de marcar ni de rebre. El problema és que vas rebre i no vas tenir reacció a aquest gol.
Entens les crítiques de l'afició? Dèiem que avui l'entorn s'ha aixecat amb un pèl de nerviosisme, sobretot perquè veu que els de darrere, si mirem pel retrovisor, sí que han reaccionat. Hi havia una dada, que la dèiem ahir, dels 10 primers classificats, incloent-hi el Sabadell, que continua sent desè, només un, el Mallorca, el líder, va guanyar, la resta no. Per tant, això el que ha fet és comprimir molt més la classificació. El Sabadell, que ja estava un pèl allunyat de la part alta, ara és a 8 punts del play-off, només 4 de marge respecte al play-out, encara que molts equips de pel mig, 6 sobre el descens directe. Però clar, equips com el Llagostera sumen, equips com el propi Badalona, evidentment, o com el Parlada Girona B guanyen, i per tant, no sé si aquest punt de preocupació o nerviosisme s'entén.
Jo, per mi, el pitjor d'aquesta jornada va ser la victòria de l'Olot i del Girona B Peralada. És el que realment fa que la cosa s'apreti, per dir-ho així, eh? Es comprimeixi una mica la zona baixa. Tret d'aquests dos resultats, la resta, que el Llagostera empati a casa seva, gairebé s'hauria de donar avui per normal, si no fos per la temporada que estan fent i pel rival que tenien davant aquesta setmana, que el Badalona et guanya tu, doncs mira, era allò de dir una mica cara ho creu, no? Per mi, ja et dic, el més preocupant són les dues victòries dels dos equips de les comarques gironines. Puc entendre que algú es posi nerviós? Puc entendre. Crec que va haver-hi ahir una mica de reflexió excessivament dura.
En calent, no, potser?
Jo crec que també. O sigui, segurament avui les reflexions no serien les d'ahir a la tarda, encara que les puc arribar a entendre, sobretot pels que van anar a Badalona, i ho van veure en directe. Però, insisteixo, no sé si estic pecant avui d'excessiu optimisme, crec que em sembla que ho deies tu mateix, i no és per quedar-nos aquí fent-nos una mica a l'autobombo. El mateix equip que ahir no va saber reaccionar contra el Badalona, o no va poder reaccionar contra el Badalona, és l'equip que es refà d'una expulsió i un gol en contra a casa contra tot un Hèrcules. És el mateix equip. Per tant, no tinc per què pensar que el Real és el d'ahir i no el de fa 8 dies. Crec que el d'ahir és un molt mal partit, o un mal partit, per no posar-li el molt, però és un mal partit, punt. No. Un d'aquests accidents sí que és cert, i per donar aquí una mica de peixet també als més crítics, que a mi em va deixar pitjor sensació ahir que el 3-0 de Cornellà. El partit com a tal. I mira que a Cornellà vam ser víctimes directament i convidats a la festa.
Atropellats ja directament.
Però precisament això, ahir a Cornellà vas tenir un equip que et va atropellar, que et va passar per sobre, que no et va deixar viure, i el Badalona no em va donar ni aquesta impressió. Simplement és que nosaltres no vam tenir capacitat de refer-nos davant un equip que tampoc t'estava creant tants problemes.
Sí, com sigui, té nassos, eh? Vas a Elche i guanyes, vas a Mallorca i empates, i llavors els desplaçaments més propers, que hi ha més gent, que hi ha més caliu, que pots engrescar l'afició.
Sí, és part del problema.
Justament,
és part del problema.
Al final acaba amb dues derrotes contundents i amb un molt mal regust. Potser, si hagués estat a la inversa, vas a Elche i perds 3-0, i a Cornellà amb molta gent acabes guanyant, la sensació amb els mateixos punts seria diferent, perquè la gent veu guanyar l'equip i al final és tot una mica diferent. A tot això, a qui em portes avui?
Doncs mira, avui et porto, de fet, els dos que van parlar ahir. La cosa, la derrota no va deixar bon regust de boca i això, malauradament, i aquí sí que hem de ser un pèl més crítics, no havia passat fins ara. Ahir em sembla que va ser una mica fugida endavant i fins i tot el dia de Cornellà va haver-hi gent que va voler donar la cara o que va donar la cara i ahir...
També anàvem tard, eh? per hora.
Com direm, sí, però l'autocar no havia marxat, eh? El mateix que els joves estaven esperant, podien haver esperat alguns més veterans, però bé. Parlo d'Adri Díaz, ahir va ser un dels protagonistes, tornava a la titularitat, havia estat el seu nom en l'ambient en les últimes setmanes també perquè Toni Saligrat s'hi havia referit al jugador de Terrassa. Com diem, ahir va jugar... Va tenir gairebé l'oportunitat de fer-ho, no a la seva posició natural, també s'ha de dir, i el primer que ens diu és aquesta reflexió, no? Un partit que estava abocat, cridat al 0-0, però que el detall aquesta vegada ens va sortir creu.
Nosotros en la primera parte tuvimos una de Josu, la segunda muy poco, ellos igual, lo mismo. Ya te digo, el partido yo creo que era para 0-0, Pero nada, un despiste, un error i nos ha condenado.
I una més. Segurament ja no estan preocupant el guió que portava el partit, sinó, com diem, aquesta nulanda reacció que va demostrar el Sabadell ahir després de l'1-0. Estem acostumats a que a l'equip li costa 5-10 minutets refer-se, però és que hi van passar 30 minuts o 40 minuts des del gol en el minut 5 de la segona fins al final del partit i, com diem, zero reacció. Això sí que diu Adri Díaz, perdó, que havia donat per parlar i per debatre en el propi vestidor.
Unas veces cuando nos meten como que no tenemos esa reacción de hacer el juego que tenemos que hacer para meter otro gol y empatarlo, pero tenemos que seguir entrenando como lo estamos haciendo y los resultados llegarán.
Parlaves d'Adri Díaz i de Mario, hem sentit el Terrassenc, que s'explicava també, el jugador cedit pel Castilla.
Doncs en aquest cas comencem també pel partit, en la mateixa línia, gairebé ningú no va canviar de discurs i cada cop tinc més clar que en el vestidor potser fins i tot es parla a l'hora de dir quin missatge hem de vendre avui, no? Doncs em dona la impressió que tots veuen un partit massa semblant. Tots els partits són complicats i ahir va ser una tarda especialment complicada, difícil pel Centre d'Esports Sabadell. Diu el jugador català, Mario.
Ya sabemos que todos los partidos son difíciles y más fuera de casa, pero ya como hemos visto ha sido un partido muy igualado, hemos tenido la mala suerte de tener un despiste en un córner. Y bueno, si lo que tú dices, si no hubiese pasado nada, era un partido de 0-0, pero hemos tenido esa mala suerte y no podemos arreglarlo.
Dos jugadors que van ser també protagonistes, Sergi, entre altres coses, un perquè va sortir d'inici, ja deia en la prèvia i setmanes enrere, Toni Saligrat, que és un futbolista, Adri Díaz, que potser hauria de tenir més minuts per feina, però que la resta també estaven complint i per tant li ha costat d'entrar i de tornar i va haver de ser per la sanció de Marc Martínez, per l'expulsió de la setmana passada. L'altre, en el cas de Mario, quan ja la cosa venia torçada, va haver de tirar dels més ofensius dels que tenia la banqueta i, per tant, els tres jugadors que va treure al terreny de joc Toni Saligrat van ser de tall més atacant per tres migcampistes. Per tant, sigui com sigui, per una cosa o per l'altra, Mario, Adri Díaz, protagonistes a nivell individual.
Sí, i els hi vam preguntar una miqueta per aquesta situació personal, més enllà del resultat, més enllà del partit, gairebé unes preguntes que els hi podríem haver fet fa tres setmanes o d'aquí tres setmanes. No eren tan, no tenien tant a veure amb el propi partit d'ahir al camp municipal de Badalona. En el cas d'Adri Díaz, perquè és un nom propi d'aquests jugadors que potser no està tenint els minuts o el protagonisme que li havíem vist des de que va debutar, ara fa ja un parell d'anyets, en aquesta primera plantilla del Centre d'Esports Sabadell. Segurament està sent el seu any més complicat a l'hora de tenir, com diem, minuts i continuïtat. I precisament d'aquesta continuïtat o no continuïtat parlava el propi jugador terrassenc. Una situació que li està costant de portar, diu ell, com a qualsevol futbolista en la mateixa circumstància, però que a títol molt personal, per Adri Díaz, no està sent fàcil.
Yo creo que cada semana en los entrenos lo estoy demostrando. Hoy he jugado por banda, que tampoco es mi sitio, bueno, donde domino más, pero bueno, he intentado darlo todo en el campo y aprovechar las oportunidades que me dio el míster.
I ahir parlava precisament Adri Díaz d'això, diu, i a tot això en una posició que no és la meva, eh? Ahir va actuar més caigut a banda que no pas pel centre, que segurament és per on es mou amb més facilitat. I en el cas de Mario, doncs li volíem preguntar una miqueta per aquesta primera experiència, aquest primer any sènior, anem a dir-ho així, recordem que és un jugador que surt d'un filial, a més d'un filial potent, com és el del Real Madrid, aquest Madrid-Castilla, que també és de segona B, però és la seva primera experiència al futbol absolut, al futbol professional, o com a mínim semiprofessional, i sobretot el fet de jugar, i aquí poso totes les cometes del món, Adri, fora de casa, ho dic perquè és un jugador català,
sí,
que precisament el que ha fet és tornar a casa seva i que està vivint aquí aquesta experiència al Centre d'Esports Sabadell. Assumeix el rol dintre d'aquest grup dels joves i sobretot, home, no és fàcil la situació per aquesta intermitència de pocs minuts i de quan surts haver de demostrar que ets vàlid, però al final diu que és el que toca ara i que no li queda un altre que treballar i demostrar que mica en mica pot anar sent mereixedor de més protagonisme a l'equip.
Y que es verdad que cuando tienes un rol más secundario no es fácil y como tú dices, si vienes de un filial, pero bueno, no queda otra que seguir trabajando en el rol que tengo, hacerlo lo mejor posible y ojalá lleguen las oportunidades. No es nada fácil, como te digo, pero bueno, el caso es seguir trabajando y ojalá puedan llegar las oportunidades.
Adri Díaz i Mario Rodríguez, dos futbolistes de la plantilla que segurament no estan tenint tants minuts i que, per tant, tocava també sentir-los amb aquesta lectura individual. 6 minutets per arribar a 2:15, 6 minuts i tanquem l'enquesta, @RadioSabadell. Ha variat un pèl el percentatge, els més negatius o pessimistes han deixat pas als optimistes, no sé si és que el Sergi els ha acabat d'engrescar o no amb el seu argument, però ara mateix continua el no, seguirà a la mitja taula el Sabadell com a opció guanyadora amb un 43%, ha baixat un pèl el sí, tocarà patir fins al final, ha pujat una miqueta lleugerament el no, anirà a més el Sabadell, millorarà aquest desè lloc actual. I a tot això, ja que et tinc aquí, si no m'estiraran de les orelles, t'he de preguntar una miqueta per mercat de fitxatges. Ahir ho explicàvem al Sabadell en joc, però això ja és un compte enrere, això ja és un anar comptant les hores que falten perquè dimecres es tanqui la paradeta i no es pugui fitxar més. I per tant, pels que ahir eren a Badalona i no tenien la ràdio a l'orella, com ens deia un oient que des d'allà sí que es podia sentir a través de l'FM Ràdio Sabadell, però per ells, pels que es van perdre, mal fet la retransmissió, o al cap i a la fi, per actualitzar una miqueta la situació, ahir ho deixàvem tot plegat amb que podrien, o de fet el Nas ens deia que hi haurien més sortides, i no només el que sentíem abans de Gaia Solín, que prou clar ha estat Toni Saligrat explicant-ho, sinó que podia haver-hi alguna més. I al cas de les entrades, home, notícia com a tal no en tenim, perquè si no haguéssim tirat ja directament per aquí l'inici del programa, però l'espera encara.
Sí, anem per parts. Capítol, com està el llibre, que sabem fins ara? Va marxar l'Esmané, va marxar Brahima Fati.
Arturo també.
No tenia fitxa de primer equip, de fet no tenia fitxa, perquè estava recuperant-se d'una lesió, però ha sortit Sergi Pastells. I com diem, decisions tècniques. Se li va donar la baixa a Arturo i molt, molt ha de canviar el panorama en aquests propers dies. De fet, hauria de ser una situació que Gaia Solín no trobés equip on jugar, i fins i tot aquí veuríem què passa, que Gaia Solín té tots els números, com hem sentit, per sortir. Per tant, amb aquest capítol, ahir ho dèiem, tot fa pensar que en les properes hores i més d'hora que tard, Adri, hi haurà una altra sortida, i que ha de ser una sortida d'un dels jugadors joves, és a dir, d'un dels sub-23 que té aquesta plantilla 17-18 del Centre d'Esports Sabadell. Caldrà veure si es confirma aquesta història, i com no tenim tampoc la dada exacta, no m'atreveixo ni a especular per no fer mal a cap dels possibles, encara que és fàcil, la reducció es limita a 4 o 5 jugadors, però bé, un d'ells podria sortir. I en el capítol d'entrades, com dius, res, feina, molta feina, s'està treballant molt i molt, ens diuen des del club en aquest cas, per acabar de fer números i per acabar de veure si amb el que hi ha ara mateix es pot anar al mercat a portar alguna cosa, però la complicació econòmica crec que és un fet que hauríem de començar a assumir. Ho dic perquè sembla que hem oblidat molt ràpid que els problemes econòmics del Sabadell hi són, continuen, són una
realitat.
Marcant,
tant,
és fàcil especular, és fàcil donar noms, és fàcil... I per què no aquest i aquell altre que ha quedat alliberat, que mira que ara comuniquen que... Per posar noms, que Gerard Oliva s'ha desvinculat...
Torres, o...
Sí, molt bé, s'ha desvinculat, però al final l'acaba fitxant un equip que acaba de baixar de segona B i que té clara intenció de pujar un altre cop. El cas de David Torres, se'n va a un Hèrcules que vol en aquesta segona volta creure-s'ho una miqueta més. Ja no parlo d'altres noms que han anat sortint i que han anat directament al futbol on es paguen milions i milions per poder jugar, com poden ser futbol asiàtic en aquest cas, no?
Sí, però... per exemple, Fran Sandaza, que era un nom que sortia ahir perquè s'havia desvinculat de la Lali de Qatar, 33 anys té, i que ha fitxat pel King Dao Huanghai de l'equip de l'ex Arlequinat Jordi Vinyals.
Un jugador que deixa el futbol espanyol per anar-se a guanyar diners, a trincar, com es diu allò, al futbol dels Emirats, i deixa els Emirats
per anar-se al
futbol xinès, que no paguen precisament quatre papallugues. Mouen caix, clar. Podem especular amb 300.000 noms, però no seran d'aquest abast, segur. Encara que la meva petita dosi d'optimisme en aquest sentit em fa pensar que alguna cosa portarà el Sabadell abans no es tanqui el mercat. Recordem, demà passat, ja som a dia 29, el 31, tanquem la paradeta que deia aquell, i ja ens hi podem centrar en el que queda de Lliga, i a l'estiu serà una altra història.
Per acabar d'ubicar-nos, noms de les últimes hores, dèiem el tema de David Torres, rescindit la setmana passada per l'Alcoyano i fitxat per l'Hércules, dèiem Gerard Oliva, que aquest cap de setmana s'ha confirmat que deixava l'Atlètic Balears i que ha fitxat ja per l'UCAM Múrcia, ara dèiem el tema de Fran Sandaza, per exemple, que marxa al futbol xinès, en el cas de Pol Roger ja dèiem ahir que té una oferta sobre la taula gairebé feta del Celta de Vigo B, per tant marxaria al filial vigués, d'altres jugadors atacants que potser no han sortit tant però que en les últimes hores han anat movent-se, per exemple Brian Reina del Mallorca, que surt cedit al Toledo, per tant moltes opcions de davanters, d'extrems, jugadors que van movent-se però que, com diem, gairebé marxen ja amb el fitxatge, amb el nou destí ja del tot confirmat. Àlex Serrano, per exemple, que aquest sí que ja està confirmat la sortida de Mallorca, direcció precisament també cap a Vigo, cap al Celta B. Tu que ara esperar, Sergi, un parell de dies, i no sé si haurem d'anar amb el fax a última hora, com feia el Real Madrid, per sota la porta, a veure si arriba o no.
Això era un expert, Jesús Gil, també al cel sigui, era un expert en esperar l'últim segon de l'últim minut de l'últim dia i enviar un fax. I llavors sorprenia a tothom allò sobre la botzina.
Vigilem que De Gea no l'he vist amb la samarreta del Madrid encara, eh?
Esperem que no haguem d'això.
Per cert, una cosa així molt ràpida, ara t'he espantat. El tema de les fitxes sub-23, que comentaves que podria ser que hi hagués una altra baixa. Recordem que la nova normativa, segona divisió B, el que diu és que com a màxim pots tenir-ne 16 de més de 23, però això no implica que s'hagin d'omplir totes les de menor edat. És a dir, que ha marxat Lasmané, ha marxat Brahim Afati, podria marxar algú altre, però això no necessàriament implica que el Sabadell, per exemple, hagi de fer fitxa de primer equip a gent com Víctor, com Montero o com qualsevol altre del filial que pugui pujar. No és necessari, no és imprescindible.
Ara la reglamentació diu que tu has de tenir 16 fitxes sènior, de les quals 10 han de ser pro, han de ser de categoria professional, i que la resta ja és cosa teva. Si les vols omplir, perfecte. Si no, si vols anar amb 16 jugadors del filial cada setmana un que puguis anar pujant i baixant, això ja és el teu problema i el teu mal de cap. Però no estàs obligat, ni molt menys, a tenir-ne 25 de fitxes, que són el màxim, el tope, i molt menys a que aquestes altres 9 fitxes fins a les 25 siguin de jugadors a sub-23. No ho diu enlloc. Tu podries, com diem, no amb 13, que té ara el Sabadell, si surt Gaia Solín d'absolutes, però sí que són topalls de més, mai de mínims.
Aclarit queda el tema. Anem a parlar precisament de l'Obrador Laquinat. Sergi, fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Parlem de l'Obrador perquè, com el primer equip, el Sabadell B també va perdre per la mínima ahir, per 1-0, tot i que això sí, amb millors sensacions. De fet, la derrota és força injusta i va arribar per un penal del San Juan Atlético de Montcada al minut 3 de partit, al tram inicial. Malgrat tot, la sensació al filar arlequinat és que, més enllà de la joventut de la plantilla, que continua sent, evidentment, cada cop estan més adaptats a la primera catalana i per això Carlos López, l'entrenador, va tornar de Montcada satisfet, tot i la derrota que trenca la bona línia iniciada en aquest 2018.
La veritat és que a nivell de punts no, perquè hem començat l'any fent 7 de 9, que crec que és un bon puntuatge. Avui crec que hem estat molt a prop de mínim fer un punt i per ocasions potser mereixer els 3. Però sí que és veritat que les sensacions, la gent que treballem, el coordinador, el Jordi, pot estar tranquil de que de moment l'equip va creixent i avui crec que és un partit que ens emportarà coses per al futur, perquè al final és el que et dic, amb unes condicions complicades l'equip ha competit molt bé i la veritat és que estic molt orgullós dels jugadors del partit que han fet.
El pròxim partit serà un duel arlequinat contra el canvi de led diumenge a Olímpia. El Sabadell juvenil, mentrestant, va quedar-se amb la mel als llavis i segueix cué a la Lliga Nacional, empat a 1 entre l'equip de Dani Leoncio i el Mollet, amb la qual cosa el nou tècnic encara no ha pogut celebrar cap triomf. I tot per culpa d'una diana molletenca, faltant 10 minuts pel final, amb un punt de fortuna, podríem dir. Guillem González, jugador d'aquest juvenil del Sabadell, comenta la dificultat del calendari a partir d'ara.
Veiem molt a prop la victòria. Era una victòria transcendental perquè ara venen... No, la setmana que ve ve Damm, perdona, que també és un partit molt complicat, i després a Damm sí que... Ara anem Damm i Girona, que són dos equips que estan a dalt, tot i que són filials, són equips de molta qualitat, i sabíem que si traiem els 3 punts ens enganxàvem a la zona per sortir del descens, i doncs sí, una oportunitat perduda que aquest punt no s'apa gaire.
Més clar, la veritat, l'aigua. Guillem González parlant, dient que és una oportunitat perduda, aquest 1-1 del Sabadell juvenil contra el Mollet. El Feliu i Codina d'Horta jugarà aquest pròxim duel, com sentiu ara, entre el Dan B i el Sabadell juvenil. 5 minuts per sobre de 2:45, ja hem creuat de sobres l'equador del programa. Tanquem la carpeta futbolística. Tenim avui, per exemple, com a plats destacats a partir d'ara, la festassa que es va viure al Pavelló del Nord amb l'All-Star de la Copa Catalunya de bàsquet i també la ressaca de 3 debuts il·lusionants al waterpolo femení del Club Natació Sabadell.
Notícies, esport, teatre, cinema, música. Si vols estar ben informat, escolta la ràdio de la teva ciutat. Som estudiants de l'Escola Roureda. Nosaltres escoltem Ràdio Sabadell.
Tasti els nostres cafès Bracafè també en càpsules monodosis compatibles amb cafeteres Nespresso. Les trobarà a Bracafè, carrer Sant Antoni 22, davant del Museu d'Història.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Són al telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Seguim endavant aquí a l'Hotel Suís. Ara fem la pilota de bàsquet, la pilota gran. Anem a parlar del món de la cistella, per exemple. Ja us ho dèiem ahir, per exemple, el Sabadell en joc, en plena transmi del Centre d'Esport Sabadell, el doble enfrontament que sí que ha tingut aquest cap de setmana, en el tram inicial, el divendres, al Club Esportiu Sant Nicolau, malgrat que s'aturava la competició a tot el bàsquet català. Dues derrotes, contundents, dues desfetes, en el cas dels nois fora de casa contra el Santa Coloma, en el de les noies a casa davant del Jaiec, doble patacada del conjunt col·legial del Club Esportiu Sant Nicolau a Copa Catalunya. I s'aturava el món del bàsquet perquè Sabadell va ser l'epicentre ahir i abans d'ahir del bàsquet català i, de fet, la ciutat ha deixat el llistó ben amunt pel que fa als All-Star. Ha demostrat que viu el bàsquet com poques ciutats i que està també capacitada de sobres per acollir esdeveniments importants com ha estat aquest cap de setmana de les estrelles de la Copa Catalunya, aquests All-Star de la xarxa, celebrats durant tot el cap de setmana al Pavelló del Nord. En ple a les graderies, els dos dies, dissabte i diumenge, amb un ambientàs, amb una festassa i, sobretot, amb moltes activitats paral·leles que han donat als All-Star un salt de qualitat respecte a la primera edició celebrada l'any passat a Cornellà. Han unit esforços les diferents entitats sabadellenques, també amb l'Ajuntament, amb la xarxa, que s'encarrega també de l'organització, juntament amb la Federació Catalana de Bàsquet, i la veritat és que va quedar un espectacle de nassos, una gran festassa al Pavelló del Nord amb la ciutat de Sabadell com a protagonista principal. Allà va ser el Joan Blanc, el nostre home bàsquet, la representació de Ràdio Sabadell també a la xarxa, durant tot el cap de setmana, explicant el que ha estat un cap de setmana diferent pel bàsquet català amb Sabadell com a epicentre i després una miqueta com a ressaca de la que ha estat aquesta gran festa del bàsquet de casa nostra, ens ha deixat el següent reportatge.
Mm.
Dos partits de nivell, concursos espectaculars i emocionants, diferents actuacions musicals, dos All-Star Juniors, dues sessions inclusives amb els jugadors del Global Bàsquet. En definitiva, el Pavelló Nord ha respirat bàsquet pels quatre costats aquest cap de setmana. Un model que ha evolucionat respecte al que es va viure fa un any a Cornellà i que podria tenir continuïtat en el futur, tot i que això és cosa de la Federació Catalana de Bàsquet. Jordi Vallhonrat, president del Sant Nicolau i cap visible de la plataforma Sabadell Viu Bàsquet, que engloba els set clubs de la ciutat, es mostra, això sí, molt content per com s'ha desenvolupat tot plegat.
Això en tot cas haurà de decidir la federació. Jo crec que sí, jo crec que el que hem aconseguit aquí ha sigut crear un esdeveniment o complementar un esdeveniment que de per si és molt potent, com és l'All-Star de Copa, per poder mostrar, per poder gaudir també amb les nostres categories de promoció o amb la gent del Global Bàsquet de la festa del bàsquet que representa, no? Si aquest model es pot exportar més enllà de les nostres fronteres ja es veurà, però quan de menys sí que creiem que hem posat aquest granet de sorra.
I un model que ha servit per implicar la ciutat i també tots els equips de Sabadell que s'han vist representats d'una manera o altra. Així ho creu el tècnic del Global Bàsquet, Òscar Trigo. Alguns dels seus jugadors van participar a les dues sessions inclusives fetes dissabte i diumenge, una oportunitat que pel tècnic dels sabadellencs no podien desaprofitar.
És un luxe d'oportunitat, no? El fet de tenir gent de tot el bàsquet català, però sobretot el bàsquet sabadellenc, no? Per nosaltres és molt important quan ens van donar l'opció des de la plataforma que s'ha creat de clubs de bàsquet de Sabadell de poder fer aquesta exhibició. Vam dir sí amb el just encarçó, perquè sabem de l'oportunitat i a més gaudim de poder tenir totes les realitats de Sabadell dintre una pista, no?
La valoració va ser tan positiva per totes les parts que la pregunta era evident. Pot Sabadell convertir-se en la seu fixa de l'All-Star de Copa Catalunya? En principi no. Com a mínim, així ho diu el president de la Federació Catalana de Bàsquet, Joan Fa.
Creiem que és un esdeveniment important i que, lògicament, doncs, a primer fàcil, per dir-ho així, doncs el que tindria que ser és que anés votant, eh?
Ara bé, a Catalunya no hi ha moltes ciutats que tinguin un pavelló com el del nord de la nostra ciutat i l'All-Star necessita un equipament esportiu de cert nivell i qualitat. Això podria fer que Sabadell entrés en una roda de 4-5 ciutats que s'anessin alternant les diferents edicions d'aquest esdeveniment. Jordi Vallhonrat, representant del Sabadell Viu Bàsquet.
De fet, a la federació no li és fàcil trobar instal·lacions amb aquests condicionants favorables com el pavelló nord. De dimensió, d'instal·lacions, tenim una sort per organitzar esdeveniments d'aquests, que la instal·lació ens ho suporta molt bé. Un cop dit això, és evident quan de repartir, però també és cert que en el país no hi ha més de 4 o 5 pavellons. Si algun dia això creix més, probablement no tindrem opció. Ara bé, un cop veiem que aquests primers anys nosaltres estem disfrutant i gaudint d'això, doncs podríem entrar dintre d'aquesta roda.
Tot això pel que fa a l'àmbit institucional. A la part esportiva, l'equip blanc, amb els sabadellencs Damià Páez i Marc Culler, es van imposar a l'equip blau de Jordi Costa a l'All-Star masculí de dissabte. En categoria femenina, en canvi, la victòria va ser per les jugadores de l'equip blau, que van superar a les del conjunt blanc, on hi havia la sabadellenca del Sant Nicolau, Aina Verger. La Lepi Bot Grana estava molt contenta per haver pogut gaudir d'aquest premi.
Sí, molt contenta, la veritat. És la meva primera vegada i hem vingut a disfrutar i així ho hem fet. Sí, ha sigut un premi. Aquí han vingut les de l'equip i tota la família, vull dir que un premi molt gran.
El nord-americà del castellà Marky Smith va oferir espectacle i va revalidar el títol en el concurs d'esmaixades després de guanyar a una de les revelacions de la competició, el lleidatà Víctor Pinós, de l'Alpicat. Anna Jodar, del GIEC de Girona, també va repetir victòria en el concurs de triples. En el cas de la gironina, ho va fer superant per 13-12 a Sònia Pasqual, del Viladecans, a la final.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mali. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Quan un infant ingressa a causa d'una malaltia, l'entorn hospitalari juga un paper molt important en la seva recuperació. Al Parc Daulí volem que una onada de petits somriures transformi la planta de pediatria en un fons marí de fantasia i joc. Ajuda'ns fent el teu donatiu a www.unaonadadepetitsomriures.cat.
Soy el fuego que arde tu piel.
Ets un malalt de les sèries, els llibres i els videojocs? T'agrada fer de cuinetes? Cuidar la teva salut? I respectar la natura? T'impliques amb les associacions de la nostra ciutat? Potser la teva dèria és conèixer la nostra història trepitjant el carrer. I vibrar ben fort amb l'art, la ciència i la bona música? Doncs connecta't d'11 a 2:15 del migdia a la franja més informal del nou programa matinal.
Al matí, a Ràdio Sabadell, amb Raquel García.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
catorze minuts i les 3, tram final de programa, que encetem parlant de waterpolo i de la victòria de l'Estelpool, natació Sabadell femení, per 23-5 contra el Dos Hermanes. Segurament el resultat sigui el de menys, ja entrava dins dels pronòstics, però sobretot ens va deixar l'estrena de 3 de les jugadores de la base de la natació Sabadell, les sabadellenques Nona Pérez i la portera Nadia Lopera, més de la valenciana Sofia Miró, amb la primera plantilla a la divisió d'honor femenina de waterpolo. Polo. Va ser el més destacat d'un partit sense història, on va costar d'arrencar amb un primer parcial de 4-3, guanyaven 3-0 les sabadellenques, les sevillanes van empatar 3-3, per sorpresa segurament dels pocs assistents a Can Llong, i a partir d'aquí ja sí, es van distanciar fins a aquesta victòria final 23-5 de l'Estelpool femení contra el Dos Hermanes. Un partit en el qual David Palma, l'entrenador, va buscar al·licients diferents.
Ha sigut un partit per aprofitar i donar descans a algunes jugadores que venien amb una càrrega important de partits i de sessions d'entrenament, i donar oportunitat també a les joves que tinguin sentit el Pla Pedrera que des d'un any estem portant a terme. I sí que la primera part hem sortit una miqueta desajustades. També penso que és perquè veig de la fase de Champions i del partit de Mataró amb una tensió brutal, i arriba aquest partit i la jugadora surt una mica relaxada, fins i tot l'estaf tècnic està com més distès i expressa aquest partit, sobretot a l'inici de que costi.
Laura Ester, la portera habitual, també Paula Leitón i Mati Ortiz, ni tan sols van entrar a la convocatòria, tenien descans per decisió tècnica, després, com sentiu ara, d'un dels pics de la temporada, amb l'estrena a Europa i també de forma consecutiva els enfrontaments contra el Sant Andreu i el Mataró. Avui descobrim les tres joves promeses que van debutar aquest cap de setmana. Una, la portera Nadia, tot just és el seu primer any de juvenil. Les altres dues, Nona i Sofia, encara són cadets, nascudes l'any 2003, insultantment joves. Per Palma, jugadores amb molt de futur.
La veritat que són jugadores que tenen recorregut i que pensem, tant a Xavi Balaguer com a l'estaf tècnic, pensem que són jugadores que han d'anar entrant a la dinàmica del primer equip i que en un parell d'anys siguin jugadores que es puguin incorporar dintre la dinàmica de l'equip ja com a jugadora de primer equip, i s'ha de donar oportunitat. Aquests són els partits per anar donant oportunitat.
I a tot això, l'entrenador de totes tres a la base és l'excapità Jordi Millán, amb el qual hem parlat per acabar de descobrir quins són aquests plans de futur del Natació Sabadell i quin perfil de jugadores són les tres debutants aquest cap de setmana amb el Natació Sabadell. Jordi Millán.
La Nona jo la veig una jugadora molt completa, on tant atac, en defensa, té visió de gol, de passe. La Sofia és més killer, no? Per dir-ho així, és més, li agrada més el gol, té més facilitat per fer gol, i la Naya és una portera que té unes aptituds físiques molt grans per ser portera, i bueno, amb l'interès que posen les tres entrenant, jo crec que poden arribar.
Dues de la casa, l'altra fitxada de València, tres perles de futur, amb les quals van poder parlar també un cop acabat aquest Astral Pool 23, dos germanes 5, que manté el Sabadell com a líder invicte de la Lliga Iberdrola. Aquesta és la conversa.
Amb les tres waterpolistes de la base del Club Natació Sabadell que acaben d'estrenar-se amb l'Astral Pool a la Divisió d'Honor a la Lliga Iberdrola amb el primer equip, comencem a la porteria amb la Nàdia Lopera. Com estàs, Nàdia?
Bé, una mica nerviosa, però bé.
Podríem dir que la més veterana de les tres, encara que tot just acabes d'estrenar-te com a juvenil aquest any, vens del cadet. Has tingut un quart i mig, més o menys. Quines són les sensacions de debutar? No sé si una quan es llença l'aigua, quan comença ja a escalfar, comença a notar nervis. Com ho has viscut tu?
Sí, al principi estava més nerviosa, fins que m'he tirat a l'aigua i he començat a adaptar-me una mica, i al principi sí que estava bastant tensa i em costava fer els passes i tal, però al final he intentat pues, cridar una mica o fer algun passe i aquestes coses, però bueno, he millorat una mica al final.
Dos o tres aturades, només un golet, no sé si un té aquella sensació de dir, ostres, que jo volia deixar la porteria a zero i m'han clavat un.
Sí, m'han ficat aquell que estava bastant a prop i jo he intentat parar-me, però no he arribat, o sigui que m'ha fet una mica de rebé, però bueno.
Et pregunto què és el que t'han dit en la prèvia abans del partit, quan t'has llançat a l'aigua, les companyes, el David Palma, una miqueta el cos tècnic, quins han estat els consells i si t'han servit o no per treure una mica l'atenció?
Bueno, intentaven donar ànims i dir que no passava res, que estava tranquil·la, que era un debut i que podia estar tranquil·la, i llavors pues, he anat més tranquil·la a l'hora de jugar i provar.
També ha debutat avui la Sofia Miró, que ella és valenciana, ha fet un golet i, per tant, diu el clàssic des de fa molts anys aquí a Sabadell que això implica que et toca pagar alguna cosa, algun berenar. Sofia, no sé si això ja t'ho han dit o no a la pinya ara quan ha acabat el partit.
Sí, sí, m'ho han dit.
Quines han estat les teves sensacions? T'ha costat, perquè has tingut un parell d'ocasions, estàvem patint amb el teu entrenador, amb el Jordi Millán, que ens deia a veure si acaba marcant el gol. Al final ha acabat entrant la pilota.
Sí, estava un poc nerviosa, però ha acabat entrant.
Què suposa per tu debutar amb el primer equip? Perquè tu vens de València, m'imagino que al final, quan una ve cap aquí, és una aposta que fa per intentar arribar algun dia a la situació d'avui, no?
Sí, ha sigut una alegria molt guai.
I també ha debutat avui la Nona Pérez, que en el seu cas no has pogut veure porteria. Per tant, seguint amb la broma, a tu no et toca pagar pastes.
No, a mi no. Ja tocarà algun altre dia, això espero. De moment no.
Com has vist tu el partit, el teu debut? Perquè fins i tot algunes des de bon principi heu tingut minutets i no sé si us ho esperàveu. Si, quan sabeu, per exemple, que entrareu en la convocatòria, que tindreu minuts, que sortiu gairebé només començar?
Bueno, la convocatòria ho vam saber fa poc, però al dir-nos un també ens van dir que jugaríem bastant i per tant que anéssim confiades i tal.
Li he preguntat a la teva companya abans per quin és el consell que ha rebut de la gent del primer equip. Si mirem cap a la vessant més formativa, el Jordi, companyes d'equip, t'han dit alguna cosa, alguna recomanació o no?
No, en veritat tots deien el mateix, que estigués confiada, que fes el que jo creia que era millor.
Nàdia, et pregunto, per exemple, si d'aquí a 3-4 anys tornem a trobar-nos aquí als 4, ara això ja és futur ficció, a saber què passarà, però on veus a les teves companyes i a tu d'aquí a 3 o 4 anys?
Doncs m'agradaria poder seguir jugant amb l'absolut i poder que no sigui només un debut, sinó diversos partits, però tampoc puc dir res més perquè no sé.
Sofia, avui és el debut. Entenc que ara toca treballar per poder repetir aquesta situació i no sé si et veus molts partits més o no aquesta temporada.
Seguirem treballant per a jugar més partits.
I gairebé la mateixa que li feia a la Nàdia Nona d'aquí a uns anys. Tu, a més, sou de Sabadell, a diferència de la Sofia, que és valenciana, vosaltres dues sou de la casa. Per tant, heu mamat el que significa el waterpolo aquí a casa nostra. D'aquí a 2-3 anys hem de buscar el nom de Nona Pérez com alguna jugadora ja consolidada o no?
Home, a mi m'encantaria, perquè quan ets petit el teu objectiu és pujar a l'absolut i si es pot, doncs molt millor.
Nona, Sofia, Nàdia, enhorabona per l'estrena i que siguin molts més. Fins ara.
Moltes gràcies. Gràcies.
I a tot això, l'Estalpul Natació Sabadell ja coneix el seu rival als quarts de final de la Copa d'Europa. Va ser dissabte el sorteig precisament a Òstia, Itàlia, i serà un altre conjunt català, la Sirena Mataró, en la que és l'Eurolliga més catalana de tota la història de les sabadellenques. Com deia a Twitter el director tècnic Xavi Balaguer, havent vist les cares a la lligueta amb el Sant Andreu i ara també amb les maresmenques. Un Mataró de sobres conegut per l'entrenador David Palma.
Mataró, acabem de jugar allà a casa seva, és un equip que normalment és combatiu, ataca, carrega molt la línia a 2 metres, fa un waterpolo molt físic i és un rival que coneixem bé. Penso que tàcticament el tenim molt estudiat.
Palma, això sí, ha estat molt sincer a l'hora de valorar aquest pròxim rival a Europa pel tècnic de l'Estralpul. Enguany, el nivell de la plantilla del Mataró és un pèl inferior al d'altres anys, com està quedant demostrat en els enfrontaments contra el Sabadell o davant del Sant Andreu.
Jo ja ho dic des de l'inici de temporada, que el Mataró per mi ha baixat una miqueta, sobretot perquè té l'arc com molt dividit. Té un arc per la banda de les esquerranes potent, fins a la jugadora central, diguem, amb la incorporació de la Marina Samblitz, una jugadora de qualitat, però sí que penso que per l'altra banda de 4-5, al peu de la Laura López, no han estat a lo millor tot l'encertat a l'hora de fitxar, i tenen bones jugadores, però penso que la Laura fotia ja una feina brutal i que ho troben a faltar, això.
Les eliminatòries de quarts es jugaran entre els mesos de febrer i març, en el cas del Natació Sabadell, amb la tornada a Mataró, malgrat ser segon i el Sabadell primer de grup. La resta d'eliminatòries hi ha una de fratricida entre el vigent campió i subcampió, Kinev Kirishe Olympiakos. Per tant, els 4 equips de la Final Four de l'any passat es veuran les cares als quarts i 2 de nous es classificaran per aquesta final a 4 els que surtin dels creuaments UPSE Budapest, Plebiscito Padova i Duna Ibaros Horizonte. I a tot això, demà hi ha partit de la selecció espanyola, com sempre, amb el Natació Sabadell ben representat. En aquest cas, visiten Holanda en partit que jugarà a Ede i que serà el comiat de la capitana holandesa Jasmin Smith. I l'equip masculí del Natació Sabadell, mentrestant, va apallissar també dissabte l'Etxei de Canari per 19-5. Com en el cas del femení, va costar d'arrencar, però després triomf plàcid per mantenir el frec a frec amb el Terrassa, el segon, que tampoc va fallar. Xava Gómez, l'entrenador, afirma que arriben en bon moment a la Copa que es disputa aquest cap de setmana a Tenerife.
Nuestra victoria en teoría hoy era obligada, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, sí, bueno, llegamos yo creo en un buen momento, llegamos un buen momento sobre todo de partidos este año, partidos importantes, partidos duros, partidos complicados, entonces sabemos que tenemos un cuadro que no está el Barcelona muy duro.
Divendres serà l'estrena de l'Estalpul a la Copa, enfrontant-se al Mediterrani als quarts de final. En cas de passar aquest quadre dur que deia el Xava, dissabte les semifinals serien contra el guanyador del CNB Terrassa. I l'Oar Gràcia Sabadell ha capgirat com un mitjó la dinàmica que portava fa unes setmanes. Els sabadellencs han aprofitat l'inici de la segona volta per sumar 2 victòries consecutives a la Primera Nacional d'handbol, igual que ja van fer a principis de Lliga. Dissabte van superar clarament el CUE, el Sant Esteve Palautordera, a casa per 32-25. Un gran final de partit va permetre als de Miquel Benítez sumar 2 punts més i donar-li així continuïtat al triomf aconseguit fa una setmana a la pista del Sant Vicenç, com ha explicat Quim Baillo, jugador de l'Oar.
Vull dir, després de Sant Vicenç tocava donar un pas endavant per continuar amb la ratxa molt positiva i havíem fet la feina que havíem de fer, només hem escapat els punts i hem rematat la feina.
Feina feta, per tant, els verdiblancs són 7ens a la Primera Nacional amb 17 punts, unes xifres que li asseguren la permanència a la categoria i que el deixen a 4 punts del 6è i del 5è. Amb la salvació, com diem, ja garantida, Baillo creu que el vestidor graciec ara ha de ser ambiciós.
Sempre des del principi de la temporada el que estava claríssim és que l'objectiu principal era la permanència. Un cop sembla que la permanència ja està ben encarada, sí que és veritat que el que volem és ser molt ambiciosos i al màxim possible no deixar, com he comentat anteriorment, no deixar cap punt enrere i donar el màxim per poder estirar la màxima posició possible.
La pròxima cita de l'Oar serà la pista del Sant Joan d'Espí, un dels equips de la zona mitja-baixa i, per tant, rival directe dels sabadellencs.
I de cara a demà, aquí a l'Hotel Suís, a partir de les dues, rebrem el Frank Lluís amb la seva lleixa dels herois, recordant mites de l'esport de fa alguns anys. També coneixerem els guanyadors del Premi Esportivitat, que cada any lliura el Panathlon Club Sabadell, i saludarem un exjugador del Sabadell B, del filial Arlequinat, que a part de la moda es dedica ara a fer reptes extrems des de fa alguns mesos amb bicicleta de muntanya. Tot això i, evidentment, l'actualitat, l'última hora del Centre d'Esport Sabadell, demà, dia 30 de gener, a només 24 hores mal comptades del tancament del mercat de fitxatges hivernal, arribarà o no al Punta?
Hotel Suís.
No ho saps, oi, Toni? Doncs demà, a veure si tenim respostes. Per la nostra part, això ha estat tot. No ha servit de massa ajuda, ja m'ho esperava. El Toni González, des del control de so, una abraçada i un petonarro enorme d'ell. Vosaltres, si voleu continuar informats, @RadioSabadell a Twitter. Si no, no desconnecteu de l'emissora 94.6 o radiosabadell.fm, el vostre portal de notícies a internet. D'aquí a 23 hores, a les 2 de demà, tornem a posar-nos pel que fa a l'Hotel Suís amb tots aquests continguts. Fins aleshores, que vagi genial. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.